L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Efectivament, una salutació molt cordial de qui us parla, Domènec Ramal, a l'hora d'obrir aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que diàriament elaborem a través de la participació dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Temps d'informació que avui dimecres 8 d'abril, com és habitual, obrim avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació que encetarem anant a Deltebre, municipi que impulsa ajuts socials per a famílies amb problemes relacionats amb l'habitatge. Seguirem tractant actualitat que en este cas ens arriba des de l'Ametlla de Mar a través d'aquesta promoció immobiliària de luxe i respectuosa amb l'entorn mediambiental, una promoció Vida Eco Home que en este cas construirà a l'Ametlla un resort de luxe enfocat a persones majors de 50 anys i que conjugarà la gran qualitat de serveis d'alt nivell amb el respecte, com dèiem, amb l'entorn mediambiental i el desenvolupament sostenible. En clau política, a Amposta, el candidat d'Esquerra a Amposta a Cort Municipal, Adam Tomàs, ha presentat dos nous compromisos amb la ciutadania: ser alcalde només 8 anys i lluitar contra la corrupció, obrint l'Ajuntament als ciutadans. I a Santa Bàrbara, polèmica per l'aparició d'un número especial de la revista Santa Bàrbara Magazine. Esquerra Planera creu que és injust que l'equip de govern de Convergència i Unió utilitzi els mitjans públics amb finalitats electoralistes. A la recta final del nostre temps, avui tractarem també qüestions esportives. La primera d'elles, el proper cap de setmana, es disputarà a Deltebre la segona edició de la competició Trilímit, un triatló amb diverses distàncies i que es podrà disputar tant en categoria individual com per equips de dues o tres persones. I en clau esportiva encara també destacarem la intenció de la regidoria d'esports de Santa Bàrbara, que prepara un torneig territorial d'skate. Es vol potenciar d'aquesta manera el nou circuit recentment inaugurat. El torneig s'inclourà a les properes jornades esportives del municipi. Aquestes són algunes de les propostes més destacades d'un temps d'actualitat, d'un informatiu, el de les municipals a les Terres de l'Ebre. Temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu de la jornada, ho avançàvem en titulars, comença avui a Deltebre, municipi que impulsa ajuts socials per a famílies amb problemes relacionats amb l'habitatge. Així es va aprovar a l'última sessió plenària celebrada a l'Ajuntament deltebrenc la passada setmana, i així ens ho expliquen en la primera de les cròniques de l'informatiu des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El ple Deltebre donava la passada setmana el primer pas per impulsar una línia d'ajuts socials per a famílies del municipi amb problemàtiques relacionades amb l'habitatge. Concretament, es van aprovar les bases reguladores d'aquests ajuts. La nova línia d'ajuts, que de moment no té partida pressupostària, anirà destinada a les famílies afectades per les transmissions de l'habitatge habitual en el supòsit d'una execució hipotecària. Entre els requisits per accedir-hi hi ha el d'estar empadronat a Deltebre amb una antiguitat mínima de 2 anys, que cap de les persones de la família tingui un habitatge diferent de l'habitual en propietat i que l'habitatge pel que es demana l'ajut sigui el de residència habitual i permanent. El regidor de Deltebre, Joan Alginet, es mostrava satisfet per posar al servei de les persones aquesta línia d'ajuts, ja que estan pensats i treballats de forma consensuada per arribar a les famílies que més ho necessiten.
La possibilitat de redactar unes bases reguladores d'ajuts econòmics, com ja tenien altres ajuntaments en vigor i funcionant, ens van traslladar que el model, per exemple, de les bases d'Amposta, de Tortosa o de Sant Carles de la Ràpita era un model bastant ajustat a les pretensions i a el que proposava la plataforma d'afectats de la hipoteca. Bandejat un model de bases, que és, avui aprovem la revisió inicial, i bueno, com podem veure el contingut de les bases, hi ha una sèrie de requisits que han de reunir els beneficiaris, i en tot cas jo crec que bueno, avui és l'aprovació inicial, i si no hi ha cap al·legació, en un període mínim de 30 dies ja entrarien en vigor. Cal dir que no hi ha una partida habilitada per a això, o sigui que s'ha de crear després la partida un cop estiguin les bases en vigor.
Per al portaveu de Convergència i Unió, Lluís Soler, aquests ajuts arriben quan tots els ajuntaments ja els han aprovat, mentre subratllava tots just arriben el dia en què es convoquen les eleccions municipals.
Avui és l'últim ple ordinari del mandat municipal i en aquest cas des del govern municipal avui ens hem proposat una de les propostes que són les bases reguladores d'ajuts per a la plusvàlua en casos de desnonaments d'habitatges. I en tot cas, això és una proposta que la plataforma d'afectats per la hipoteca ja va fer fa pràcticament un any i mig i que ens sobta que tots els ajuntaments o molts ajuntaments ja ho hagin aprovat fa molt de temps i que l'Ajuntament del Deltebre tot just ho aprove, en aquest cas, el dia que es convoquen les eleccions municipals. En tot cas, unes eleccions municipals que també van marcades per unes asfaltades d'última hora i, per tant, marquen unes característiques pròpies de l'Ajuntament del Deltebre.
Des del Partit Popular defensaven ha votat a favor perquè qualsevol ajut és bo, tot i que recordaven que el de l'Ajuntament és petit. El PP ha aprovat ja anteriorment moltes mesures d'ajuts a les famílies més necessitades i a les empreses. Joan Bertomeu.
Bé, un dels punts importants ha sigut este del tema dels impostos a la gent afectada per hipoteques. Sí que és veritat que bueno, l'aportació de l'Ajuntament és minsa en comparació amb el que s'ha regulat últimament. Tots som conscients del que es va fer de la Llei de Noves Oportunitats, que es va aprovar al Congrés ara últimament, que a part d'haver parat ja desaucis i haver aconseguit la dació en pagament que diem, que dona la casa però que no et quede cap deute, pues ara aquí s'ha fet una ampliació a nivell estatal, que es va aprovar el dia 12 d'este mes, on una persona que té problemes en una vivienda, que la té que fer en dació un pagament, però que a vegades, si un té dos viviendes, pues no pot fer dació un pagament, perquè llavors sí que li fan la hipoteca i li embarguen i li prenien altres coses i altres propietats, pues esta nova llei comportarà que durant 5 anys aquesta persona pot pagar-ho, però si els 5 anys no paga, llavors queda pràcticament lliure de cargues. Pues, llavors, aquestes mesures són bones, però van sumades a les altres mesures que s'han fet i que avui se poden fer aquestes altres mesures gràcies a que pues, bueno, les coses van millorant a poc i els recursos n'hi ha més per a poder ajudar a les famílies.
Un altre punt a destacar de l'ordre del dia va ser la proposta d'aprovació inicial d'imposició i ordenació de contribucions especials per al finançament de les obres d'urbanització de la zona cinquena de Riu Mar, segona fase, amb un pressupost d'execució d'1.799.901 €. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes i Partit Popular i l'abstenció de Convergència i Unió. La mateixa sessió plenària va donar compte de la justificació del seguiment del pla d'ajust del quart trimestre i va aprovar, també amb l'abstenció de Convergència i Unió i el vot a favor d'Esquerra Republicana, PSC i PP, l'acord de ratificació d'aprovació de les bases específiques de subvencions per a l'exercici 2015.
012. La Generalitat al teu costat. Apunta't a la garantia juvenil. Si tens entre 16 i 24 anys, estàs a l'atur i has acabat els estudis, la Generalitat de Catalunya es compromet a oferir-te en un termini de 4 mesos una oferta de feina, pràctiques laborals, formació o un itinerari d'emprenedoria. T'assessoraran per desenvolupar la teva idea de negoci o t'ajudaran a trobar l'oferta formativa o laboral que millor s'adapti al teu perfil. La garantia juvenil és una iniciativa de la Unió Europea. Troba més informació i inscriu-te a garantiajuvenil.gencat.cat, a l'oficina jove més propera o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara parlant d'una important inversió immobiliària prevista a l'Ametlla de Mar, la Vida Eco Village. L'empresa Vida Eco Homes SL construirà al municipi Calero un resort de luxe que conjugarà la gran qualitat de serveis d'alt nivell amb el respecte amb l'entorn i el desenvolupament sostenible. Luxe i respecte amb l'entorn en una promoció immobiliària en principi enfocada per a persones majors de 50 anys. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
La Vida Eco Village, tal com se'n dirà el complex, ocuparà una extensió de més de 32.000 metres quadrats. Estem parlant de que la Vida Eco Village luxi respecte amb l'entorn per a majors de 50 anys i suposarà una inversió superior als 25 milions d'euros a l'urbanització Tres Cales de l'Ametlla de Mar. S'impulsaran pràctiques d'autogestió ecològica en el consum d'aigua i energia, tant en la seva construcció, la qual tindrà en compte materials ecològics, com en el funcionament regular un cop posat en marxa amb el mínim impacte ambiental i de contaminació. El projecte, que ja compta amb els permisos municipals, el suport de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, contempla la construcció de 100 apartaments de construcció baixa de 1, 2 i 3 dormitoris i un hotel de 5 estrelles amb 25 suites de luxe. Tot pensat per atendre les necessitats de gent de més de 50 anys, afavorint un sistema de compressió social i serveis modèlics. La Vida Eco Village crearà entre 150 i 200 llocs de treball directes al municipi i tindrà el qualificatiu de Smart Destination, donada la característica de Green, és a dir, verda, i tecnologia verda d'última generació. La Vida Eco Village, situat a 20 minuts del mar, està pensat per donar sortida a una demanda cada vegada més gran de la població mundial i més concretament europea en edat de jubilar-se. Aquesta franja d'edat, a més d'incrementar-se paulatinament, cada cop és més habitual que optin per viure i passar llargues temporades en propietats adquirides en països càlids. Escoltem l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí.
L'Ametlla pel territori, òbviament, és un projecte d'aquells que et desperten passió, d'aquells que creuen que pugui generar activitat econòmica, en aquest cas vinculada al turisme, i a més, amb tot el que significa aquest projecte de sostenibilitat, d'aposta, de futur, d'un model, d'una referència al territori, en aquest cas a l'Ametlla de Mar, doncs per nosaltres ens genera molta il·lusió, molt d'engrescament, a la vegada molt de compromís, i pensem que des de les administracions doncs hem de donar tot el suport possible, amb tota l'empara legal, és evident, amb tot el suport que això comporti en tots els àmbits, i per tant, tots i cadascun dels que hem participat durant aquests últims mesos, pensem que pot ser un projecte de referència.
A continuació, escoltem a la Mariola Anna Alzina, la portaveu de Eco Luxury Fractional Invest and Layers Group.
La cosa innovadora és sobretot això, que la gent té una possibilitat de tindre allà totes les necessitats cobertes i a més amb un nivell i un estil de vida de luxe, de qualitat. El que nosaltres diem ecoluxe, perquè dona un servei absolutament perfecte i al mateix temps té un respecte al mig ambient. I aquests són els dos punts bàsics del projecte, a part de destinar-se a una població que hem determinat de més de 50 anys, perquè l'objectiu és deixar de parlar de tercera edat i començar a parlar de necessitats de la gent en el moment que comença a fer-se una mica més gran.
L'acte de presentació que va tenir lloc aquesta passada setmana en la presència de la directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Maria Muro. De moment està previst que aquest 2015 es construeixin 32 d'aquests apartaments, a més de l'hotel i els serveis comunitaris, mentre que els 68 apartaments restants es construirien al llarg d'aquest proper any 2016. D'aquests apartaments, 87 es podran adquirir en propietat per un període de 99 anys, mentre que la resta ho podran fer per períodes més curts de 15. El projecte compta amb el suport d'importants companyies com Renault, que serà el proveïdor de cotxes elèctrics, a més de la Universitat de Deusto, El Italians i Arquim Arquitectura e Enginyeria de la Madera. A més, s'accepten inversors locals que vulguin participar dintre d'aquest desenvolupament financer del projecte.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu Emute. Obrim ara un bloc dedicat a les qüestions de l'àmbit polític. El candidat d'Esquerra d'Amposta a Cort Municipal, Adam Tomàs, ha presentat dos nous compromisos amb la ciutadania. D'una banda, ser alcalde només en 8 anys i, per l'altra, lluitar contra la corrupció obrint l'Ajuntament a la ciutadania. De totes dues qüestions, ens parla des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
El candidat d'Esquerra d'Amposta a Cort Municipal, Adam Tomàs, a l'alcaldia de la ciutat, ha presentat dos nous compromisos: ocupar l'alcaldia per un període màxim de 8 anys i treballar per una major transparència entorn a l'Ajuntament i un augment de la participació ciutadana. Així ho explicava Adam Tomàs.
És que només me dedicaré a l'alcaldia durant 8 anys. Jo sóc enginyer industrial, Soc professor i entenc que la política és un servei públic, és a dir, no és un mode de vida. Per tant, penso que això d'estar 28 anys vivint de la política en estos moments no es pot explicar de cap manera. S'ha de donar rotació i pensem que en 8 anys és suficient per a tirar endavant un projecte que mai ha de ser personal, sinó que els projectes són de poble, no? I en aquest cas és un projecte que nosaltres ens plantegem des d'Esquerra d'Amposta com un projecte de poble i que en 8 anys tirarem endavant i els que vinguin detrás després ja continuaran en aquest projecte. I el tercer compromís és que treballarem per a obrir l'Ajuntament al poble i treballarem sobretot per la transparència i en contra de la corrupció.
Adam Tomàs, candidat a l'alcaldia d'Amposta per a Esquerra d'Amposta, Cor Municipal, ja va anunciar un primer compromís fa unes setmanes, concretament que es dedicaria a la ciutat sense ocupar cap altre càrrec polític ni professional.
Gràcies, Manel, i sense abandonar qüestions de l'àmbit municipalista, qüestions relacionades amb la política, hem de parlar avui també d'aquesta polèmica per l'aparició d'un número especial de la revista Santa Bàrbara Magazine. Esquerra Planera creu que és injust que l'equip de govern de Convergència i Unió utilitzi els mitjans públics amb finalitats electoralistes. El cap de llista de la formació diu que està bé que l'equip de govern expliqui la seva gestió, però no que ho faci amb mitjans que paguen tots els ciutadans i a poques setmanes de les eleccions municipals. Des d'Esquerra Planera recomanen a Convergència i Unió que ho facin amb una publicació finançada pel seu partit. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
La publicació i distribució per les cases del poble d'una edició especial de la revista municipal Santa Bàrbara Magazine ha provocat la indignació de l'oposició a l'Ajuntament del nostre poble. Concretament, qui ha expressat la seva més enèrgica queixa ha estat el recentment constituït Bloc d'Esquerres Esquerra Planera, qui primer des del seu perfil al Facebook i després a través de l'emissora municipal han dit que no és just que precisament a poques setmanes de les eleccions municipals arribi a les cases del poble el número especial del Santa Bàrbara Magazine dedicat íntegrament a explicar les bondades i totes les obres fetes per l'equip de govern de Convergència i Unió durant aquesta legislatura, per a uns fins que Esquerra Planera qualifica obertament d'electoralistes. El cap de llista de la formació, Marc Marc, admet que l'equip de govern pugui publicitar el treball i les obres fetes durant aquests darrers 4 anys, però no que ho faci des d'un mitjà públic que es paga amb els diners de tots. Nosaltres trobem bé que el partit que governa expliqui tot el que ha fet, però s'ho ha de pagar de la seva butxaca. El que no pot ser és que ho paguéssim tota la gent del poble, perquè el Santa Bàrbara Magazine es paga amb els impostos que paguem els ciutadans. Es queixava Marc, aquí escoltem.
I si es presenten les eleccions dient nosaltres creiem que volem tornar a governar o volem governar perquè per unes circumstàncies, perquè nosaltres hem fet una feina, etcètera, nosaltres ho veiem bé, això. El que no pot ser és que ho paguessin tota la gent del poble, perquè el Santa Bàrbara Magazine ho paguem en els impostos del poble.
El regidor Planer explicava que a les anteriors eleccions municipals va passar exactament el mateix i després d'elevar la seva queixa l'actual alcalde, Jordi Boronat, aquest ho va justificar responent que la gestió del govern s'ha d'explicar a la ciutadania. Per a l'oposició la resposta era raonable, però sempre i quan la publicació surti el dia després de la contesa electoral. Si ho publiquen el 25 de maig ja no tindrà una finalitat electoralista. El que nosaltres denunciem és que si ho publiquen 2 mesos abans de la convocatòria, clarament té aquest objectiu, que no té per què pagar el poble. Si ho volen utilitzar electoralment, que ho facin publicar en una revista a banda, deia el cap de llista d'Esquerra Planera, referint-se a que la publicació la financés el partit i no el municipi.
Fa 4 anys, quan jo també era regidor, va passar el mateix. I segons l'alcalde, una mica, vos va dir, diu, és que això s'ha de publicitar, i nosaltres vam dir, li van donar una solució molt senzilla, que era el dia 25 de maig, que és el dia després de les eleccions. Si ho vol explicar, pot repartir el Santa Bàrbara Magazine sense cap problema. I nosaltres estaríem encantats i no podríem dir res perquè és veritat. És a dir, si ho fa el 25 de maig, en què ja ha passat l'obra, és a dir, ha passat les eleccions, ja no té cap finalitat electoralista. El que nosaltres ens queixem és que fent-ho 3 mesos abans, sortint al Santa Bàrbara Magazine, té una finalitat electoralista. I el que no pot ser és en una finalitat electoralista que ho pague tota la gent del poble. Si ho volen fer ells, que facin una revista a banda, en què ho expliquen a banda.
Marc Marc també lamentava que a l'oposició i a la mateixa revista solament els hi hagin deixat mitja pàgina, mentre que les altres 45 expliquen tota la gestió de govern dels darrers 4 anys. La mateixa queixa que han expressat públicament, diuen, la elevaran també a l'alcaldia.
Del 24 al 26 d'abril, 11a Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea. tallers de cuina, degustacions d'arrossos, concerts, exhibicions equestres, trobades de playmobils, de punteires, de jotes... Tot això i molt més t'espera a l'Aldea del 24 al 26 d'abril, 11a Fira de l'Arròs i el Comerç.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat, abans d'arribar a la previsió meteorològica, destaquem avui també actualitat esportiva. Primerament ho fem anant cap a Deltebre, on tot és a punt per al proper cap de setmana disputar la segona edició de la competició Trilímit, un triatló que es podrà disputar tant en la categoria individual com per equips, en este cas formats per dos o tres persones. Des d'allà, des de Ràdio Delta, en té tota la informació Amado Cebolla.
Deltebre acull aquest cap de setmana i per segon any consecutiu la competició Trilímit, una prova totalment popular on hi podem participar totes aquelles persones aficionades en aquesta disciplina esportiva. El Trilímit, com tots els triatlons, comptarà amb una prova de natació, una de ciclisme i una d'atletisme que es podrà realitzar de forma individual o amb grups de dos o tres persones. El director tècnic del Trilímit, Àlex Enrevés, en destacava la cita esportiva d'aquesta prova a Deltebre.
Dic que aquest any hem canviat una mica del format, també per fer-ho cada vegada més gran. Ja venia dintre del projecte que teníem del triatló a Deltebre, ja volíem fer que cada any hi hagués quelcom més, que el faci encara més especial i més interessant per part dels participants. En aquest sentit, aquest any l'esdeveniment serà de dos dies, on el dissabte 11 a la tarda hi hauran les distàncies olímpica i sprint. Recordo ràpidament les distàncies perquè la gent les tingui clares. La distància olímpica, que serà la primera que sortirà el dissabte 11 a les 3 de la tarda, són 1,5 km nedant, 40 en bici i 10 corrent. Llavors, a les 4 i quart surten, del mateix dissabte a la tarda, surten els que faran l'esprint, que és la distància més petita que fem aquí, que són 750 metres nedant, 10 en bici i 5 corrent. L'esdeveniment continua amb un sopar-festa que començarà a partir de les 8 del vespre. Aquí s'ajuntarà la gent que ha acabat els dos, tant la cursa sprint com la cursa olímpica, amb la gent que ve a buscar el dorsal per córrer el dia 12, que aquesta és la gran novetat que tenim respecte a l'any passat, que hi haurà llarga distància en la seva modalitat half i en la seva modalitat short. El half són 1,9 km de natació, són 90 en bici i són 20 corrent. I el short serà un nedant, sortiran 54 en bicicleta i 10 corrent.
Al llarg del cap de setmana 11 i 12 d'abril, Deltebre serà la seu de la prova esportiva i la passió pel triatló. Per inscripcions hi podeu visitar la pàgina web trilimit.com o la web de esenriuges.com.
Gràcies, Amado. I sense abandonar encara l'actualitat esportiva, novament viatgem cap a Santa Bàrbara. La regidoria d'esports d'aquell ajuntament prepara un torneig territorial de skate. Es vol potenciar el nou circuit inaugurat recentment. Aquest torneig s'inclourà també a les properes jornades esportives. Des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
Tot i que encara queden gairebé un parell de mesos per donar inici a les jornades esportives que organitza la regidoria d'esport de Santa Bàrbara, el seu responsable polític, Eric Bell, avançava a la Plana Ràdio que enguany es donarà un protagonisme especial al recentment inaugurat Skate Park, circuit ubicat al Parc de la Independència i que permet practicar aquesta modalitat esportiva que compta amb un bon nombre de joves practicants a Planes. Bell explicava que es vol potenciar aquesta nova instal·lació esportiva, entre altres motius perquè es troba ubicada en un espai exterior i, com hem dit, al poble hi ha un bon grup d'aficionats. Per aconseguir-ho s'està planificant ja un torneig comarcal que pugui comptar amb la participació dels diferents clubs que hi ha al municipi del territori, com Tortosa, Sant Carles de la Ràpita o fins i tot Vinaròs.
Sí, i tant, per diverses coses. No? Primera, doncs, perquè és una instal·lació nova, segona, perquè està a l'exterior i també queda arropada del que és el casc urbà, i tercera, doncs, perquè la volem potenciar i es potencia sola, és a dir, i a Santa Bàrbara tenim un grup de nois que estan usant-ho moltíssim i això no és diferent a altres, a altres poblacions de la zona Baix Ebre i el Montsià, no? I com tu dius, pues, sí, les jornades esportives, bueno, estem començant a treballar, concretament l'skate park, pues, sí que hi ha la intenció de que s'enmarqui una prova que es faci un torneig comarcal on participen, pues, clubs de diferents pobles. Hi ha Tortosa, Sant Carles de la Ràpita i també Vinaròs, que són poblacions que practiquen activament i també tenen infraestructura.
L'Skate Park de Santa Bàrbara està actiu des del passat mes de març i està integrat al nou espai verd amb el que compta el municipi al Parc de la Independència. La superfície destinada a patinar és de 355 metres quadrats i s'hi pot practicar tot l'esport de patins en línia, patí sobre rodes, monopatí, bicicleta, tipus BMX, etc. La infraestructura està distribuïda en tres elevacions. Té sis desnivells, incloent rampes, murs, escales, baranes, rampa en cunya, un repeu, tram de desnivell en piràmide, entre altres.
Manifestació pel respecte i llibertat a la festa, a la cultura i a la tradició dels bous. Manifesta't a Amposta el diumenge 19 d'abril a les 11 del matí des del pavelló Firal. Taurins, aficionats, ara és l'hora de dir sí als bous. El 19 d'abril, tots a Amposta per defensar la nostra tradició.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Què tal? Molt bon dia. Jornada totalment tranquil·la. El vent, que els últims dies ha estat empipador, aquell vent que durant les hores centrals del dia la marinada es notava en fresca, avui va una mica de baixa, la podem notar a mitja tarda, però al matí han calmat, alguna boirina, algun petit banc de boira cap a Osona, també alguns núvols baixos al vessant sud del Pirineu, cap al Pallars, al nord del Pallars Jussà, l'Alt Urgell fins i tot, hi ha alguna petita boira aïllada a primera hora del dia i també núvols cap a l'Ebre. Però la resta, aquest ambient de sol i pugen les temperatures, tot i que de nit ha refrescat, han tornat a baixar els termòmetres, ha tornat a fer fred, ha tornat a glaçar en punts aïllats de la Catalunya central, al voltant de les muntanyes de Prades, algun punt interior de l'Alt Camp, Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Fins al prelitoral ha arribat alguna glaçada al voltant del 0, 2 sota 0. Puja la temperatura de dia, la majoria entre els 17, 18 fins a 21, 22, per tant s'estarà bé al migdia, i el no fer tan vent avui notarem una mica més, doncs, aquest ambient primaveral. Queda una mica de mar de fons, de mig metre a un metre aproximadament. A part d'això, algun núvol cap a l'Ebre, però realment ja testimonial, que diem. En canvi, més núvols o variable a Castelló, València, estones tapat al sud de València, Alacant, alguna gota no es descarta en aquest sector, mig ennublat a les Pitiuses, cap a Eivissa i Formentera, i en canvi, més sol cap a Mallorca i Menorca, també amb notable mar de fons. Els propers dies sembla que sí, que demà i demà passat puja la temperatura, després podria baixar una miqueta de cara a dissabte i diumenge. Dissabte al migdia a la tarda algun ruixat és possible i demà arribarà un tel de núvols prims. Aquests núvols serien una mica més abundants al sud i a ponent a partir de la tarda. Però vaja, de moment, pocs canvis, mica en mica notarem més la primavera. La propera nit serà freda, però ja no tant com la que hem tingut darrerament. Que vagi molt bé.
Amb la previsió del temps, com és habitual, arribem ja a l'hora de posar el punt i final, tancar i així també acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. El d'avui, dimecres 8 d'abril, temps d'actualitat que ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, una jornada més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.